La tarda. A COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Encara amb la recta final de la tarda de COPE Catalunya i Andorra, 8 de cada 10 adults pateixen afeccions relacionades amb les genives. Un problema present a la nostra societat i que s'ha volgut destacar. Segons dades de la Societat Espanyola de Periodòncia, la gingivitis i la periodontitis són les dues malalties bucals més comunes. Marta Quintilla, coordinadora clínica de la Unitat d'Odontologia de Policlínica Barcelona, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I són dues malalties bucals, ho dèiem, molt presents a la societat. No sé si és un problema que cada cop va més.
Doncs una mica, doncs sí, la veritat és que és una problemàtica que cada cop els odontòlegs ens trobem més i en molts casos, com que són unes malalties que són silencioses d'alguna manera, és a dir, que la resposta que tenen doncs triga una mica a sortir, i tampoc hi ha una cultura amb molt coneixement, doncs la gent tampoc fa molt cas i ens trobem que venir al dentista costa molt. Aleshores, doncs totes aquelles persones que les genives comencen amb unes inflamacions que aparentment sembla que no són res, pues normalment són l'inici de les malalties que s'anomena periodòncia.
Sí que és veritat, això sona estrany perquè cuidem més, no?, la nostra higiene bucal, o si més no, aquesta és la sensació que nosaltres mateixos tenim, no?
Clar, una cosa és que la gent digui que es renta la boca o raspalli les dents tres cops al dia, que és el que s'hauria de fer tothom, però un pot raspallar-se les dents però no fer-ho bé. Aleshores, clar, si un aplica una mala tècnica de raspall, no fa res. Aleshores, pots continuar tenint el que anomenem la placa bacteriana a la boca, no fem net, i aquesta placa bacteriana és l'inici de les malalties. Mm-hmm. Per això molts cops nosaltres, quan aquí a Policlínica Barcelona, el que fem és, quan sobretot fem les higienes bucals, ensenyem a la gent o preguntem com ho fan per intentar millorar, tingui o no tingui, evidentment, afeccions vocals. No?
Ara de seguida, Marta, ens expliques com ha de ser aquest cuidador, però abans tu deies, no?, que moltes vegades són silencioses, no ens n'adonem. Com ho podem detectar? Per exemple, jo crec que a molta gent li haurà passat aquell moment en què ens surt sang, no?, a vegades, al rentar-nos les dents des de les genives ens surt sang. Tot això, clar, també deu estar dins d'això, no?
Clar, normalment la periodontitis és una inflamació del teixit de la geniva i normalment la resposta que té és a sangrar. Amb un previ inici normalment no sangra, però a mesura que passa que hi ha una inflamació que ja és més gran, doncs, i una placa bacteriana que és més gruixuda, per així entendre'ns, sí que provoca el sangrat. Hi ha altres causes que en un moment donat un pot sangrar una mica la geniva, no? Però normalment és l'inici de la periodontitis i ha de ser l'alarma per fer una visita al dentista.
Què cal tenir molt en compte? A nosaltres mateixos, a l'hora de cuidar-nos les genives, perquè al cap i a la fi, i ho dèiem abans, això es pot comparar a quan ens rentem les dents, no? Perquè nosaltres creiem que ens rentem les dents i ja val, però no, hi ha un procés, és com un ritual que s'ha de seguir, no?, perquè estiguin ben netes i que la higiene sigui bona, no? I amb les genives passa una miqueta el mateix, no?
Igual. És que les genives, o sigui, el fet de que nosaltres, per rentar-nos a les dents, el raspall de dents ha de començar a la geniva, no a la dent com a tal, no? I a partir d'aquí, doncs, bueno, hem de fer una bona raspallada, no? Que la bona raspallada no és fer-ho fort, no perquè fem fort vol dir que netegem millor, sinó que ha de fer un raspall amb una bona tècnica, però suau, d'una manera suau, no? I tenir l'hàbit de fer-ho, i sobretot després de les menjades, no? Que hi ha també, doncs, també hi ha gent que et diu que sí, però et creus que no pot ser. També hi ha un component genètic, eh? També amb la periodonça, tota aquesta gent que té periodontitis i té família amb antecedents, té més punts de tenir l'enfermetat. Vale, és a dir, també hi ha un component de gent genètic que té, i aquesta gent és la que també d'alguna manera ha de fer més incapeu.
Això se soluciona. Hem d'anar al dentista, no? Tot i que evidentment, ho deies, té un cost i és un cost important, però al cap i a la fi estem parlant de la nostra salut bucal i tot això sempre després té conseqüències.
Clar, és que a la llarga la periodontitis el que et provoca és pèrdua a les dents. I si perdem, acabem perdent les dents, no podem menjar bé i no podem triturar bé l'alimentació. És a dir, que d'aquí es poden derivar molts altres problemes, no només amb la boca. La boca és un inici al problema, però podem acabar doncs, amb problemes d'estómac, evidentment.
Marta, tòpics que volem desmuntar del tema de, per exemple, rentar-nos les dents. Hi ha gent que diu que s'ha de fer dues vegades al dia, perquè si no fas malbé doncs la dentadura, hi ha d'altres que diuen que ha de ser després de cada àpat, hi ha d'altres que diuen que tres vegades, és a dir, aquí ja cadascú s'ha fet la seva llei, no? I l'aplica de la manera que més li convé o més li satisfà, no?
Clar, bueno, aviam, jo crec que hauríem de partir una mica del sentit comú, és a dir, després la boca no hi actua, la bactèria, si no troba res per alimentar-se, lògicament, no? Aleshores, després de les menjades, és normal que després d'una trituració doncs, hi hagin restes de partícula alimentària a la boca. Evidentment, si un, pel que sigui, no pot, perquè està en unes condicions que no pot netejar la boca, doncs, clar, no podem obligar a ningú. Cada un també ha de saber quin és el seu punt dèbil i quin no, no? Moment, si un busca, en troba, perquè jo crec que són excuses que no hi hauríem de caure. Clar. Ara, que no es pot al migdia que per algunes circumstàncies laborals o així, bueno, doncs sobretot al matí i a la nit, és a dir, preparar sobretot la boca per anar a dormir, és a dir, que passarà moltes hores en repòs, i al matí, perquè venim d'aquest repòs, com a mínim aquestes dues sessions que sí que es facin. A partir d'aquí, doncs una tercera, tota la gent que pot, doncs s'aconsella fer, però bueno, clar, no podem obligar la gent, però clar. Qui vol, vull dir, també hi ha un grup poblacional que ho fa.
Escolta, Marta, sempre m'ha cridat molt l'atenció, perquè jo, per exemple, veig aquí quatre perills, vosaltres informeu quatre perills dels que no som conscients, com per exemple la falta de nutrients, la gent insuficient, que ho dèiem, o les toxines, per exemple, l'abús del tabac també passa factura, però jo em vull parar en un dels punts, que és el segon vostre, el dels enjuagues, no? Que s'ha posat molt de moda també, però clar, aquí s'ha de tenir molt de compte, perquè no és que siguin més bons o més dolents, és que hem de mirar moltes coses al voltant del que agafem, de com el fem servir, de si és convenient o no és convenient per la nostra boca, no?
Clar, és a dir, l'enjuague, el que hem de pensar que un enjuague bucal mai ha de substituir un raspall. Això per començar.
Això és important deixar-ho clar, eh?
Clar, això és important. És a dir, l'enjuague bucal no fa la funció del raspall. Per tenir una bona higiene, un té que tenir la higiene amb raspall dental. A partir d'aquí, hi ha col·lutoris que ajuden, i més hi ha col·lutoris específics que reforcen per una sèrie d'enfermetats bucals. Però són complementàries, no són substituents. És complementari. Però en cap cas hem d'utilitzar un col·lutori per netejar, a no ser que sigui un dia puntual que, bueno, com totes les coses, no? Que un ha tingut un col·lutori al costat i no ha pogut raspallar-se i per no tenir un alè equips, doncs utilitza el col·lutori, però a la nit continua amb la seva pràctica i el dia següent continua amb la seva pràctica d'higiene de raspall. És a dir, jo no entraria en que el col·lutori, deixaria molt clar que el col·lutori és una cosa puntual i sobretot un reforç per algunes enfermetats concretes. I fins i tot s'ha d'haver preguntat prèviament a l'odontòleg quin col·lutori és el més adient i per què. Perquè alguns col·lutoris, sobretot els de tractament fort, taquen les dents.
Clar. Són aquestes petites coses que hem de tenir molt en compte perquè al cap i a la fi és la nostra higiene bucal i ja sabem que pot ser molt important i després ens pot passar moltíssima factura. Marta Quintilla, coordinadora clínica de la Unitat d'Odontologia de la Policlínica Barcelona, moltes gràcies i bona tarda.
Pues moltíssimes gràcies a vosaltres.